Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Segons i arribarem a... Ui, no, he començat fatal per dir l'hora. O sigui, més o menys 20 minuts i arribarem a les 8. Així, tots tranquils. Això és Economia amb Valors, amics, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb col·laboració de la Fundació La Caixa, ja ho sabeu, el nostre patrocinador d'aquest espai. És dijous, per tant, qui ens visita en aquest estudi? Jo crec que tothom a les seves cases està pensant en un nom i en un cognom. Salvatore Aragonès.
Ah, Salvatore, m'agrada això.
T'agrada?
Bueno, m'agrada, a veure...
Bona vesprada, Salvador.
Jo no em dic Salvatore, em dic Salvador.
Bueno, però tu has estat molts anys en Itàlia...
Però esclar, allí era Salvatore.
T'ho deien, allà, Salvatore?
Clar, per força. Allí Salvador no. Allí t'italianitzaven el nom, no?
T'italianitzaven. A mi m'agraden dit Raffaello, Raffaello.
Raffaello. Ah, tu series Raffaello, sí.
Raffaello.
Sí, Raffaello, el pintor aquell famós, no?
El pintor famós. Sí. No sé què va pintar exactament, però era famós. Després tindríem la Paola Moreno, la nostra al servei tècnic.
Sí.
I Ferran, no? Ferran no sona malament. Ferran no sona malament.
Ferdinando,
el nostre cap de producció. Cap de producció, diguem-lo bé. Doncs bona vesprada, Salvador.
Bona vesprada. I escolta'm, avui tenim algunes coses que comentar, no?
Sí, en primer lloc m'han dit que vens de fer una tasca important a casa teva.
Com?
Que vens de fer una tasca important a casa teva perquè has canviat una cosa que és important.
El què?
Una bombeta, no?
Així volia canviar una bombeta i que de la baix...
Però ho has aconseguit o no?
I fet una trencadissa. No, la bombeta no la vaig poder canviar.
Al final no?
No, perquè, home, si vaig caure, després ja no vaig tornar a pujar, perquè...
Vas caure, Salvador?
Tots me van dir, tu no pots pujar pels puestos...
I no vas fer cas? No sé què, has
tal,
de fer
perquè...
cas. Has de fer cas, Salvador, el que et
sí,
diuen.
Sí, ja... Ara... Ja estic totalment conscienciat de que aquestes coses no les puc fer.
Bueno, diu Xavi Hernández que s'aprèn a base de castanyes.
Ah, sí.
Per tant, en aquest... Tu
jo crec que les castanyes són les que tenim ara aquests dies pel Tots Sants, no?
Castanyes i panellets i bombetes. Però estàs bé, no, Salvador?
Sí.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Perfecte.
De moment, gràcies a Déu.
Volies parlar-me, per començar la nostra secció d'Economia en Valors...
Bueno, ja hem saludat els nostres oients, no?
Sí, clar, saluda,
els nostres oients són el número 1 de la, és la matèria prima de la nostra...
Avui li deia a una oient via Twitter, li deia, ets la number 1.
Perquè ah, sí?
ens ha dit, quina ràdio sou, que meravellosos, que estupendos. I dic, i tu la number 1, li he dit jo,
ah,
per
vale,
Twitter.
Perfecte, va. Doncs bueno, Rafa, avui la notícia fresca és que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès en 75 punts bàsics, és a dir, el 0,75%.
Ah.
La notícia ja era esperada ahir quan l'euro va pujar la seva cotització davant del
sí.
dòlar, no? I quasi es van aparellar en quant a valor. Aquesta és la tercera pujada consecutiva del tipus d'interès després de que els països que tenen l'euro com a moneda, és a dir, l'eurozona,
sí.
la inflació no solament ha baixat, sinó que s'ha posat el 9,9%, és a dir, el 10%. I clar, amb una inflació així, i si tu no fas una estreta monetària, doncs continua pujant. De continuar així, el BCE continuarà incrementant el preu del diner. Les hipoteques de tipus variables reben una altra garrotada. Ho sento.
Tu tens hipoteca? Sí. Tens hipoteca, tu, Salvador? Tens hipoteca?
No tinc hipoteca.
Per sort.
Gràcies a Déu.
Gràcies a Déu, sí senyor.
Perquè això d'hipotecar-se...
Ja
ho vaig viure en el seu moment
mala
i és molt complicat.
Malíssima idea. Salvador,
vinga.
Parlant de bancs, el Banc d'Espanya confirma el tancament de l'aixeta de les hipoteques, justament.
Sí. L'enquesta sobre préstecs bancaris del Banc d'Espanya
sí.
constata que hi ha un enduriment en la concessió del crèdit.
Vale.
És a dir, els préstecs per l'adquisició d'habitatge pateix la seva major caiguda des de 2008. O sigui que els bancs no volen saber massa cosa de les hipoteques perquè tenen por que la gent després no els pugui tornar.
Exactament.
Donada la situació econòmica inestable que estem patint, no? La banca espanyola va endurir els criteris de concessió de crèdit i les condicions aplicades i va registrar una caiguda de la demanda de préstecs en tots els segments, sí, durant el tercer trimestre. Però l'últim trimestre de l'any ara es preveu, doncs, que s'intensifiqui, vale, la contracció de l'oferta de crèdit i el procés de demanda, segons aquesta enquesta del Banc d'Espanya, no? Mm. O sigui, si vols demanar un crèdit, ja has begut oli.
De fet, en el tercer trimestre de l'any, les principals entitats bancàries espanyoles van endurir els criteris de concessió de préstecs, principalment per l'augment dels riscos percebuts pels bancs pel deteriorament de les perspectives econòmiques i, en menor mesura, també per l'increment dels seus costos de finançament davant el procés de normalització de la política monetària. I quina serà la major caiguda de préstecs, Salvador?
Doncs la major caiguda serà el finançament de les llars, a les llars, i també el finançament per la compra d'habitatge.
Es veu que hi ha una contracció general de l'economia en aquest cas.
Sí, i tant. I això es notarà. Però si tu mires el carrer, les terrasses estan plenes, els carrers estan plens de cotxes, jo no ho sé.
És sorprenent. Saps què passa? Aquí al voltant de la ràdio passa molt. Que la gent no sap què fer, tenim moltes hores.
Ah, no sap què fer i llavors puja el cotxe i vinga, que està gasolina.
Exactament, i anem a prendre un cafè. I aquí al voltant de la ràdio hi ha molta vidilla.
Sí.
Escolta, Seat. Parlem de Seat. Aconsegueix 397 milions del PERTE i anuncia que buscarà altres vies d'ajuda. Com està la Seat?
Doncs sí. El PERTE,
que
són les sigles que responen al projecte estratègic per la recuperació i la transformació econòmica, en realitat és una ajuda per animar la producció del cotxe elèctric,
vale,
que no té massa èxit a Espanya, tot sigui dit, i crec que la raó fonamental és que no solament són més cars, sinó que també, doncs, bueno, hi ha pocs llocs per reportar, no?
Sí.
Les empreses automobilístiques s'han queixat, entre elles la Seat i Volkswagen, per la factoria de piles elèctriques de Sagunt. Entre parèntesis, l'hauríem de tenir nosaltres. Doncs esperaven molt més. Seat va demanar 700 milions i no rebut 397. A més, el PERTE s'havia oblidat de l'empresa gallega Stellantis Vigo, que esperava obtenir 600 milions d'euros. Doncs ni 5, tu.
O sigui, quants milions al final ha aprovat el govern?
Doncs 877 milions per ajudar a una desena de projectes per la i, en el cas de Nissan, de la reindustrialització de Nissan, de la zona franca, el govern aporta 108 milions. La quantitat pendent d'adjudicar són 2.200 milions i el govern vol concedir-ho. Això ja és una mica agosarat dir-ho, però bueno, vol concedir-ho l'any que ve.
I
quan te diuen l'any que ve vol dir bye, bye.
Ah, sí? Així ho dius directament?
Sí, perquè, o sigui, s'oferim un endeutament grossíssim aquí, o sigui, que per tant, i aquests pressupostos que venen ara estan inflats. Bueno, no que estan inflats, perdó, estan expansius, el que vol dir que hi haurà molta despesa.
I això que seran, Salvador, los más sociales de la història,
Ah, sí, no, sí, segur. Escolta'm, jo demà poso aquí i diré, escolta'm, us donaré tots a les pròximes eleccions municipals, no? Quan vaig a un poble...
I què diries? Què diries al poble?
A Vilella,
com a alcalde diria, vuestro que soy...
Us poso a tots un cotxe i un, no sé què, i un aparato de
televisió
moto nou, perquè podeu veure... Escolta'm, guanyes les eleccions, passa que després no ho compleixes, això és una altra cosa.
Clar, que és el que sol passar. Doncs Salvador Aragonès i aquestes promeses electorals plausibles i possibles, amb aquesta promesa fantàstica, arribem fins al final de les notícies, fem una pausa, escoltem a la Caixa que ens fa una recomanació i tornem a l'entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Parlarem, Salvador, de la collita de l'oli. Tenim bones notícies o no?
Doncs no.
Vaja.
De moment, això de l'oli està realment... la collita de l'oli que comença ara, doncs es preveu una disminució d'un 50% de la collita d'oli a Catalunya.
Déu-n'hi-do.
És més, a les comarques de Tarragona es preveu una collita encara més baixa. Doncs passaria dels 20, de les 27.800 tones de l'any passat a només 11.000. És una clatallada forta.
I tant.
A Catalunya es preveuen recollir aquest any 19.000 tones, quan l'any passat es van recollir 39.000 tones. Lleida també baixa la collita i es mantindria les collites de Barcelona i Girona, bueno, però que només es cultiven, només es
recullen.
Sí. Recullen 1.500 tones. També baixarà la collita a nivell europeu, o sigui que un 35%, o sigui que l'any que ve anirem amb una restricció d'oli tremenda i a uns preus que no t'ho explico. Cal afegir que Espanya produeix el 40% de l'oli de tot el món.
Déu-n'hi-do.
1.150.000 tones, que aquest any han baixat un 23%. I això què significa? Doncs que ens ho explica el Jordi Pasqual, dirigent d'Unió de Pagesos per l'Oli d'Oliva i propietari de marca pròpia Torclum.
Doncs ja el podem saludar. Jordi Pasqual, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Jordi Pasqual, el que més coneix la situació de l'olivar i que ens explicarà què passa amb la collita d'enguany. En primer lloc, Jordi, com és aquesta collita tan baixa en aquesta campanya?
Bueno, el que ha succeït aquest any és que venim d'unes sequeres bastant importants des de fa quasi 2 anys i el que ho ha agreujat més ha sigut que aquest any hi ha hagut una mena de sequera continuada amb unes calors molt fortes i els arbres que són mediterranis pues, no ho han pogut aguantar perquè bueno, al mes d'abril van passar dels freds més forts que hem tingut des de que s'agafen dades i en 15 dies van passar a 41 graus sobre zero.
Déu-n'hi-do.
Les plantes no ho saben assimilar massa bé, tampoc, això.
Per tant, això vol dir que l'oli anirà car l'any que ve, perquè si no hi ha collita, pugen els preus, perquè, a més, s'han apujat els preus de l'energia, també, per exemple, del transport. Per tant, l'oli pujarà també de preu, no? Aquesta és la previsió.
Això ja es veurà, eh? Però, vale. Però en principi, aviam, si collim la meitat, tal com es preveu, si es cull la meitat, o sigui, necessites guanyar el doble per guanyar el mateix que l'any abans. Uh-huh. Això no passarà que s'apugi el doble. O sigui que si s'apuja un 15%, semblarà que s'ha pujat molt, però els pagesos no hauran guanyat ni molt menys el que tocaria guanyar.
Uh-huh. Sí, amb l'oli a vegades es fan barreges i química. Com podem tenir l'assegurança de que l'oli d'oliva, vaja, almenys que diu oli d'oliva autèntic, no? Serà autèntic o no serà autèntic? No ho sabem.
Com podem trobar
l'assegurança de que això de que és un oli d'oliva real?
Perquè jo em refio, faig bé, no?, de refiar-me d'aquestes coses.
Perquè no ens enganyin, sí. L'oli d'oliva sí. O vas a comprar-ho amb una cooperativa o vas amb un particular. Quan surts d'aquí, comença la martingala i és on ens enganyen, perquè els lineals de les grans superfícies està ple d'engany amb l'etiquetatge.
Ara m'acabes de deixar de pedra, Jordi.
Sí, home. El 80% de l'oli que es ven en aquest país als lineals de les grans superfícies no és un oli d'oliva com s'hauria de dir.
Sí, són barreges químiques.
Són barreges de diferents olis.
Però, i perdona, els pagesos i les persones que ho produïu, això no ho perseguiu una mica? No pot ser una mica de remor?
Cada any, ara en aquest temps, surt una notícia que es posa a tots els diaris i surt una notícia de les empreses que enganyen amb la qualitat de l'oli. I aquesta notícia es veu... té una repercussió de 2-3 dies. Després ja, com que no es torna a repetir més durant un any, doncs es va oblidant, però això hi és. I moltes vegades ens posa extra verge davant de l'etiqueta i al darrere posa barreja de olis refinats més una mica d'oli d'oliva. un oli refinat només... o sigui, un oli, quan s'ha de refinar, és que prèviament no era apte pel consum humà. Per això s'ha de refinar un oli. Doncs no està ple d'aquests tipus d'oli. Encara que posi extra verge, que això és una aberració i un frau amb l'etiquetatge.
Per tant, aquesta és la... Bueno, el que ens està explicant Jordi Pascual, recordem, dirigent de la Unió de Pagesos per l'Oli d'Oliva i propietari de la marca pròpia Torclum. I recorda'ns, Jordi, perquè és que em sembla molt interessant, perquè jo sóc un fanàtic de l'oli d'oliva per cuinar, evidentment, perquè penso que aquí a la Mediterrània, a Europa, doncs tenim aquesta meravella que és l'oli d'oliva, saníssim, boníssim, per tota la nostra cuina, i a mi m'agradaria molt comprar un bon oli d'oliva. Recorda'ns on s'ha de fer això.
L'oli d'oliva, sí. perquè no tinguem cap problema,
sí.
És això, una cooperativa no t'enganyarà mai. No t'enganyarà mai, primer, perquè no es pot permetre el luxe d'enganyar. Mm-hmm. Quan hi ha altres empreses,
sí.
Hi ha empreses que es poden permetre el luxe de fer un engany. Però només volia remarcar una cosa.
Vale.
Una persona a l'any, una persona en tot un any consumeix aquí, en aquest país,
sí.
Espanya, que som consumidors d'oli,
sí.
Consumeix 8 litres d'oli. Si ara mirem el preu d'un refinat, 8 litres. 8 litres.
No hi ha un quadre, hi ha un quadre.
Les estadístiques que hi ha mitjanes, eh?
Sí.
Consum mitjà. Un oli d'oliva refinat ara està voltant els 5 euros litre.
Sí.
I un oli d'oliva verge extra, que és la qualitat més alta que hi ha, està rondant entre els 6-7 euros. O sigui, posem que hi hagin 2 euros de diferència entre un refinat, que ja em dir lo que eren,
sí.
I un extra verge. Posem que hi hagin 2 euros i mig, 3 euros de diferència, ja anem a buscar la màxima, amb 10 litres que pot consumir una persona en tot un any. Serien 30 euros consumint el millor oli o el pitjor, que cadascú faci el que vulgui. Però aquí hi ha la diferència de preu consumint en tot un any, eh?
Sí, molt sí. Contundent, sí. Molt contundent les teves paraules i m'agrada molt escoltar-les, a mi personalment i segurament als nostres oients. Per anar acabant, canviem una mica de tema. Els camps, darrerament, estan envaïts de porcs senglars, estornis, garses, i ara comencem amb els ossos, també. Com ho arreglem, això, si hi ha els protectors dels animals, aquestes que mengen les collites? Sembla que l'agricultura està renyida amb els que volen la protecció dels animals.
No, sí, a l'agricultura ja li agrada que hi hagi o sigui, una varietat de fauna. El que passa és que s'han posat unes polítiques agràries o mediambientals que es van posar perquè es mengessin les orugues dels pins,
sí.
Van posar estornells. I els estornells, quan els van deixar aquí, que és una espècie forània, quan van arribar aquí, doncs l'idea ja era bona. El que passa és que posat a la pràctica no va funcionar del tot, perquè els estornells, per comptes de menjar-se les orugues dels pins, es van estimar més les olives de les oliveres.
Vale.
El mateix va passar amb els cabirols. Els cabirols van dir, si posem cabirols es menjaran els sotaboscos, i així gratuïtament tindrem els sotaboscos nets. Però els, per comptes de menjar-se l'agues seques, es van estimar més els brots tendres de les vinyes. I amb això ha anat passant amb moltes altres espècies. I clar, la idea ja és bona, però quan es posa a la pràctica s'ha de procurar de que funcioni.
Sí, que és que tenim els porcs senglars als carrers de Barcelona, eh?
Ai, sí, sí, sí.
Sí, no, no, el porc senglar tenim un problema supergreu, perquè si estan als carrers de Barcelona, que es mengen els containers, que intenten buidar els containers, imagineu-se el que poden fer amb un camp de...
Clar.
Jo què sé, de blat de moro o sí. De patates o del que sigui.
El Jordi Pascual és responsable de la Unió de Pagesos per l'Oli d'Oliva i espero que a tots els cultivadors de l'olivera els vagi bé, si no amb collites, si amb preus, de manera que es puguin guanyar la vida de manera el millor possible. Jordi, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres adeu. Que recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.